xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Daniel Fernández. Lleida va registrar un descens del 13% en els permisos de maternitat i paternitat durant el primer trimestre de l'any. Míriam García, UAU Lleida Ràdio, ens ho explica.
Són unes dades que contrasten amb les de la resta de Catalunya, on els permisos han augmentat un 2,5% segons les dades de la Seguretat Social. En total, s'han tramitat 11.700 permisos de maternitat i 200 de paternitat. Catalunya lidera així el rànquing de comunitats autònomes pel que fa als dos permisos. Al conjunt de l'Estat es van tramitar més de 65.000 prestacions econòmiques per maternitat fins al març i gairebé 71.000 per paternitat, amb un import total de 488 milions d'euros. El Ministeri ha informat també que fins al març hi havia gairebé 13.000 excedències per cura familiar, de les quals 89% se les han agafat dones i només 11% homes.
Els pescadors, sobretot els que utilitzen la pesca d'arrastre, troben molta brossa al mar, la majoria plàstic. Ens ho explica Sara Hernández, del canal Terres de l'Ebre. Bona tarda.
Bona tarda. A Catalunya s'han recollit 70 tones d'escombraries marines en un any mitjançant el projecte Marine Upcycling the Oceans, que va néixer el 2015. Actualment hi formen part un miler de pescadors de 14 ports catalans, entre ells la Ràpita, un dels ports amb més nombre de flota d'arrossegament, ara en la qual se centra el projecte, ja que el 70% de la brossa està al fons del mar. Irene Díez és la directora de la Fundació Ecoalf.
Y ellos en su día a día son los que más pueden sacar, ¿no? Hay otras artes que pueden sacar algo en superficie, pero principalmente el arrastre es el que puede sacar 1 o 2 kilos de basura al día. Entonces, para nosotros, San Carlos era un puerto clave, ya os digo, por la importancia de la flota de arrastre. Entonces, no tenía mucho sentido ir a otros puertos donde puede haber 7 barcos de arrastre si no estábamos en San Carlos.
El projecte treballa en una doble vessant. Després de recollir la brossa i depositar-la en contenidors especials, els residus es transporten, es classifiquen i es reciclen. Precisament l'empresa de moda sostenible Ecoalf forma part del projecte i elabora peces d'alta qualitat, tot amb producte reciclat.
Mollerussa dona a conèixer la seva campanya de prevenció de les agressions sexistes que entrarà en funcionament amb la celebració de la Festa Major. Alejandro Martínez, Ràdio Ponent Mollerussa, bona tarda.
Bona tarda. Sota el títol Mollerussa lliure de sexisme i discriminació, aquest projecte pretén prevenir les violències sexistes a les festes populars. Per fer-ho, la campanya ha engegat diferents iniciatives com el disseny i l'enganxada de cartells. Per produir-los, 21 joves de la comarca del Pla d'Urgell han cedit la seva imatge a aquesta iniciativa, que apareix acompanyada de lemes com, per exemple, si dic no, bona nit, o confia en tu, si una situació no t'agrada, actua. Ho explica l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
Nosaltres, si quan fas alguna incidència o alguna agressió, hi ha uns protocols que s'activen automàticament. Per tant, hi ha polítiques reactives. Però el que diferencia les poblacions i les organitzacions i la comunitat és que puguem posar les bases perquè a través de la informació es puguin activar els mecanismes de prevenció.
Els punts d'informació s'ubicaran a tots els concerts nocturns que tinguin lloc durant la Festa Major i estaran perfectament identificats.
I passem a la informació esportiva amb una notícia que coneixem avui, que és que Leo Messi és creu de Sant Jordi. La Generalitat li atorgarà la distinció al jugador argentí pel Barça en els seus mèrits esportius. I més futbol, l'Espanyol deixa escapar el triomf a l'afegit a Sevilla, els de Rubis deixen empatar al minut 93 al camp del Betis i el somni europeu s'esborra de l'horitzó blanc i blau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Fa tot just una setmana estàvem vivint aquest dia màgic de Sant Jordi, la diada de Sant Jordi, flors i llibres. Com porteu el llibre? Us l'heu acabat? Aquesta és la pregunta. Siguem sincers, us l'heu acabat o no? Perquè probablement molta gent l'haurà començat, però deu ser a la plana 8, 10, 30. Tu te l'has acabat? La Isabel se l'ha acabat, veus? Algú que se l'ha acabat, el llibre de Sant Jordi. En Joan Bosch, no. I jo, encara tampoc. Estic a la recta final, però encara no me l'he acabat. En tot cas, pregunteu-nos-ho. I, home, ja que ens han regalat el llibre, ja que ens han fet la, una mica, doncs, bé, l'obsequi, que regalar un llibre sempre és maco, acabem-nos-el. I després podem dir, mira, no m'ha agradat. Doncs, va, el deixes. Però almenys donar l'opció que el llibre et pugui decebre. Donar-li l'opció que et pugui decebre. Està molt bé. Així arribem a aquesta darrera hora de programa, on, com sempre, el que fem és explicar el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I connectem amb en Daniel Rodríguez. Daniel, on anem avui?
Doncs avui, si fa una estona anàvem a Cambrils, i tornem, i molt a propet, a la confraria de pescadors, perquè a més avui és el darrer dia en què les embarcacions de l'arrossegament cambrilenc i també de municipis com Tarragona o l'Ametlla de Mar feinegen, perquè a partir de demà arrenquen la veda biològica. Així que volem fer una mica també de balanç de com ha anat aquest començament d'any pesquer amb la secretària de la confraria de pescadors, la Clàudia Masdeu.
Clàudia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, avui dia important, Dia de feinets, sí. De tancar moltes coses.
Exacte, sí, avui estan tots enfeinats, en quant s'acabi la venta, tot a desarmar i preparar-ho tot per posar la barca al dia durant aquests dos mesos.
Clàudia, una mica, com ha començat la setmana, aquesta darrera setmana d'activitat pel sector de l'arrossegament?
Bueno, bé, ha sigut una setmana bastant lineal, no hi ha hagut cap despuntada ni cap a dalt ni cap a baix, vull dir, ha sigut una setmana bastant tranquil·la.
A nivell d'espècies, a nivell de preus?
Les dues coses, no han portat molta quantitat de peix, i el preu de la majoria de les espècies s'han mantingut, com en les últimes setmanes. Sí que el dilluns, com us he dit alguna vegada, despunta una miqueta més, però bueno, avui, per ser, tot i ser l'últim dia de la pesca de l'arrossegament, el preu es va mantenint en totes les espècies.
Si fem una mica en general, entenc que evidentment doncs ara s'hauran de fer el recompte final, però aquesta temporada de pesquera de l'arrossegament com ha estat respecte a la d'anys anteriors, en general?
Doncs aquest any, per una banda, ha sigut més bona que l'any anterior, per exemple, perquè bueno, el temps ha ajudat molt, hi van haver pluges al llarg de l'any. Això fa que amb les rialades i això, doncs, bueno, doncs a la mar hi hagi més aliment i, per tant, hi hagi més peix. Sobretot, la gran diferència que hem notat d'un any per l'altre ha sigut en el lluç. Però clar, a partir de, doncs, evidentment, el preu es nota a la baixa, no?, quan hi ha més quantitat de peix.
I, evidentment, dius, comentes que ha estat una setmana així una mica estranya. Si haguéssim de destacar alguna espècie en què s'ha capturat més i alguna que ara mateix està de temporada a la zona de la Costa Daurada?
Bueno, mira, entre la setmana passada ja i aquests dos dies que portem d'aquesta, hem tingut bastants vèntols, que bueno, que això també va... No saps quan agafaràs, així com tu saps que cada dia hi haurà moll, hi haurà lluç, hi haurà canana, no? El vèntol és algú, bueno, que hi ha dies que sí, dies que no, i bueno, s'està mantenint bastant aquests últims dies. Jo aquest seria el que més destacaria, perquè bueno, és una espècie valorada i que no sempre podem assegurar que la tenim.
Durant aquests dos mesos de veda biològica, com ho fareu a la cofradia? Manteniu les subhastes o varieu alguna cosa?
Bé, el que fem és mantenim la subhasta per les embarcacions de Tresmall, però en comptes de fer-la a la tarda, la fem al migdia, dos quarts d'una. I, evidentment, és una subhasta curta que al cap i a la fi dura uns 20 minutets o així, perquè la quantitat de peix que porten aquestes embarcacions artesanals és menor a la que porten. A part de que són menys barques, doncs porten menys quantitat de peix. Clar. I fem això, ho avancem, ho fem al migdia i treballem de matins.
Dos mesos, eh? És a dir, de demà, en dos mesos, tots amarrats a foc.
Exacte. L'1 de juliol tornarem a treballar, amb tota, fem una puesta a punto.
Molt bé.
Tots, barques, cofreria, tots, i comencem la temporada com Déu mana, i comencem l'any, a veure si la sort ens acompanya i el preu també.
Gràcies, Clàudia, que vagi bé. Fins després. A reveure.
Moltes gràcies. Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs anem cap a Vilanova per parlar de subhastadors. Ivan.
Recordeu la mostra d'un objecte, una història? Doncs aquesta tarda hem tornat a l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú per conèixer una nova història. En aquest cas, coneixerem la història que hi ha darrere d'una caixa de fusta. Una caixa de fusta que ens portarà a la llotja, i més concretament al moment de la subhasta. Parlarem de com era la subhasta abans i també com era tot aquest procediment. En parlem amb la persona que ha cedit aquest objecte al Museu Espai Far i també al venedor de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Josep Egea. Molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Parlem, com dèiem, d'una caixa de fusta que ara ni molt menys la trobaríem, això, a la llotja.
No, ja fa bastants anys, vora 30 anys segurament, de que es va deixar d'utilitzar, tant per la mesura de la caixa amb els quilos de peix que portava, com higiènicament, pel tema actual, està totalment desfasada.
Quan veus aquesta caixa, què representa, quin significat té per la llotja? Explica d'alguna manera l'evolució, no?, que ha viscut el sector pesquer i sobretot l'època de bonança que es vivia abans. Estem parlant d'una caixa molt gran.
Bé, jo aquesta caixa ja la vaig aconseguir encara subhastar, però pràcticament en els primers anys que jo estava. Després ja ràpidament es va perdre's, però aquesta caixa dona una visió molt diferent. Abans arribaven les barques i entre dos homes a mà descarregaven les caixes. Avui en dia tot això s'ha transformat. No solament la subhasta, sinó fins i tot la manera de descarregar. Afortunadament pel pescador hi ha barques que ja porten grues, ja descarreguen els palers de 40 caixes, ja no tenen que moure-les, hi ha barques que són més petites, sí, tota la caixa és més petita, després aquest paler de plàstic amb les caixes es porta fins a la llotja amb un toro, vull dir, aquell ambient mariner s'ha traduït en un semi-industrial.
Es podria dir que d'alguna manera s'ha perdut l'essència que es trobava a l'hora de fer la subhasta? És a dir, amb aquesta transformació que ens comentaves, es perd una miqueta, no?, el que era abans la subhasta, el moment de la subhasta?
Una mica sí, però el fonament continua sent el mateix. L'ambient és molt semblant i la velocitat, i avui en dia es busca velocitat i eficàcia. Aquells pescadors que estaven hores i hores allà al port esperant-se, avui en dia això ja no funciona. La gent quan acaba la feina ràpidament es retira perquè té moltes més activitats a fer amb la família, etc. En aquest aspecte sí que s'ha perdut, però el que és el moment de la subhasta, l'arribada a les barques, la descàrrega, i tot i que la subhasta és mitjançant un ordenador, continues tenint aquella essència.
Quants quilos de peix hi caben en aquesta caixa? Perquè ens fem una idea de la quantitat de peix que es venia abans i de la quantitat de peix que es ven ara.
Aquesta caixa hi cabien entre 20 i 25 quilos, depenent una mica de la mida del peix. A peix més gros, lògicament, queda menys espai i llavors hi ha menys quilos. Però ens movem sobre aquests quilos. A l'actual, la caixa petita d'ara són entre aproximadament uns 12, posem uns 12 de promig. I el mercat actual, el que demanda, ja no vol pràcticament ni els 10 o 12 quilos. Tot es traspassa a caixes de Porespan perquè el peix aguanti més, i a més aquí estem parlant de 6 quilos per caixa. La pràctica totalitat de peix avui en dia ja es traspassa al Porespan, excepte el comprador, el peixater petit, per entendre'ns, el de la plaça, que ell ve i compra una o dues o tres caixes, que sí que s'emporta les caixes de fusta, i després o bé les té amb les caixes de fusta, o fins i tot ell també s'ho posa en Porespan.
Per tant, en alguns punts de venda encara podríem trobar aquest tipus de caixes de fusta?
La grossa no, la petita sí. La petita a diari hi ha els ja et dic, els que li diuen els placeros, doncs aquests sempre s'emporten la caixa. I a més, que a part de l'etiqueta que ens diu exactament el dia, el lloc de la pesca, etc., també, en certa manera, al veure la caixa que és, que posa Cofradia de Vilanova o Cofradia de Palamós, o que sigui, en el consumidor li dona aquella garantia de que és peix d'aquí, de la nostra costa.
Deies que ara ni molt menys es ven la mateixa quantitat de peix que abans. No sé si hi ha algun motiu que pugui explicar aquesta davallada, no?, en la quantitat de vendes del peix. Em comentaves 20-25 quilos en aquest tipus de caixa de fusta i ara menys de 10 quilos aproximadament.
Sí, aviam, hem canviat. La forma de consum hem canviat. No descobreixo res si abans, doncs, en la majoria de cases, pues, hi havia la clàssica senyora, l'esposa, que preparava diari el menjar, etcètera, etcètera. Avui en dia, el canvi de la societat, i sobretot, afortunadament, per les dones, doncs moltes ja treballen pel seu compte, etcètera, etcètera, i el consum de peix de diari ha variat molt. Per tant, se'n consumeix menys, però també s'ha reduït molt la flota pesquera perquè es pesca menys, hi ha menys peix i les mateixes barques, jo recordo quan vaig començar, fa uns 30 anys, hi havia a Vilanova 19 barques d'encerclament, més petites, més grosses, avui en dia n'hi ha 7.
Clar, tot això, la reducció d'aquestes barques implica també que es deixi de fer servir aquest tipus de caixes tan grans. No sé si quin seria el principal avantatge i el principal inconvenient de fer servir aquestes caixes per la venda del peix.
En el seu moment era molt millor pel transport, perquè, és clar, moure una caixa de 20 o 25 quilos, bueno, posaven allà la llotja i no hi havia cap problema, però ho ha motivat, o sigui, no ho motiva la quantitat de peix que s'hagi evolucionat amb l'envàs, sinó ho motiva els mateixos consumidors, que evidentment és inviable avui en dia posar en una peixateria una caixa de 20 o 25 quilos de sardina, que possiblement menja algun dia concret, no d'allò, i el que hem dit abans, tema sanitari, sobretot tema sanitari. Aquesta caixa es reutilitzava tantes vegades com es podia, imaginem-nos a l'estiu, per molt que la netegem, sempre d'allò. La caixa de fusta d'avui en dia no és reutilitzable. Una vegada s'ha venut el peix, a la mateixa confraria tenim una màquina que destrueix, que aixafa la caixa. No es pot tornar a reutilitzar.
Imagino que el peix també es feia malbé, no?, en aquest tipus de caixes. No es pot comparar amb una de Polixpan.
No. Aviam, aquí hi ha diverses maneres de veure les coses. En la caixa de fusta petita, amb força gel, el peix es conserva molt i molt viu. S'aixafa una miqueta, vale, d'acord. La caixa de Polixpan, normalment se li ha de posar aigua i gel perquè el peix pugui durar 2 o 3 dies, d'acord? Els puristes, o els que no d'allò, diuen que el peix amb aigua perd gust, perquè no deixa de ser aigua de la xarxa, o sigui que l'aigua també ha d'estar tot en condicions, no? Llavors, però si tens que tindre aquella caixa 2 o 3 dies abans de vendre o per distribuir, necessites estar en aquestes condicions. És una evolució més del que dèiem. Abans el peix es consumia molt i molt de pressa al costat de casa, avui en dia, pues, el 80 o 85% del peix que nosaltres subestem, pues, va a altres províncies espanyoles, a Portugal, a França, a Itàlia, bàsicament per dintre de la península.
Trobaríem a la resta de confraries aquest tipus de caixa o això és típicament vilanoví?
No. En el seu moment era la caixa que s'utilitzava a tot arreu. Avui en dia hi ha lloc. Avui en dia només trobem la caixa petita de fusta, que aquí a Catalunya pràcticament encara tothom fa servir la caixa de fusta, i si sortim d'aquí, sobretot ja a la província de Castelló, etcètera, etcètera, les pròpies barques, al pescar, ja envasen el peix en Polixpan. Ja no passen ni per aquesta mica de manipulació de portar caixa petita per posar Polixpan, sinó que ja ho venen directament a Polixpan. Aquí encara som una mica reacis. La veritat és aquesta, perquè el Polixpan, a dalt de la barca, que és un envàs que teòricament diria que està immaculat, com que també té tot aquest procés de la pesca també s'embruta. Llavors, quan arriba a l'envàs i està brut, el mateix peixater diu: home, és que jo quan envio això, els meus clients em diuen que aquesta caixa ja és bruta. En canvi, si de la caixa petita de fusta ho passes al porespan nou, allò sempre està molt més net i menys manipulat.
Seria una mica la imatge, no?, de, a l'hora de vendre el peix, la que fa que es vengui més o es vengui menys.
En aquest cas, sí, seria la imatge, i incideixo molt, sé que em puc fer pesat, però el tema sanitari avui en dia és vital, importantíssim, etiquetes, gel, peix ben tractat, màxima rapidesa amb la distribució. És el que volem els consumidors, aviam, volem tindre la confiança total amb allò que ens menjarem, de que hagi passat per tots els tràmits sanitaris normals.
Aquesta caixa servia per guardar peix de tot tipus? Només peix blau, peix blanc? Com és això?
Antigament es feia servir també per algunes espècies de peix blanc. Si es capturava moltíssim amb aire, també es venia amb aquestes caixes, però parlo de fa molts, molts, molts anys. Pràcticament sempre ha sigut només pel peix blau.
No sé, ara hem parlat de moltíssimes coses, no?, de per què es feia servir aquesta caixa, però realment no sé com ha canviat, no?, el sistema de la subhasta, la situació, com és aquest procediment actualment i com era abans, quines diferències trobem?
Bé, està clar, hem evolucionat tecnològicament. Abans es venien aquestes caixes, cantàvem la subhasta amb duros, llavors es venia a duros la caixa. Després ja es va passar, evidentment, a euros la caixa, i encara cantat, poc temps, i ara ja ho fa tot una pantalla, i nosaltres, en lloc de cantar, portem una tablet on anem fent les modificacions i les adjudicacions de peix. Vull dir, més ràpid, més clar, i tecnològicament, poc o molt, doncs hem avançat força.
Per tant, també la confraria d'alguna manera s'adapta, no?, a aquestes necessitats del món actual, per les noves tecnologies. Però jo et volia preguntar, Josep, com a subhastador, com a venedor de la confraria de pescadors, no sé si a tu t'agradaria tornar a la subhasta d'abans.
Aviam, si és per fer una exhibició, que a vegades en fem per Sant Pere, o així, una miqueta, un rato, mitja hora o tres quarts, també m'ho passo bé. Però, sincerament, jo també m'he anat fent gran, i la tecnologia també t'ajuda molt a que les coses vagin més ràpides. Un exemple ràpid, la subhasta de la tarda. Abans acostumàvem a començar, com ara, a les 3 i quart. I acabàvem 6 i quart, 6 i mitja, 3 quarts de 7. Sí que hi havia alguna més de peix. Però avui en dia, quan es fan les 5 de la tarda, la gent ja es comença a posar molt nerviosa i molts compradors se'n van. Perquè com que els seus clients també han canviat l'estratègia de l'hora d'anar a comprar, doncs ells necessiten estar el més aviat possible al seu punt de venda, i llavors qualsevol avaria, qualsevol retard, per el que sigui, ja es posa la gent molt nerviosa.
Abans comentaves que des de la confraria de pescadors de Vilanova només es distribueix a restaurants i comerços del municipi, si no m'equivoco, si no em corregeixes, però antigament això no era així, eh? Podia anar tothom a la llotja a comprar peix, i per això també era una mica com una trobada, no?, d'amics, la subhasta.
Sí, bueno, això fa molt de temps, el que m'estàs comentant, fa moltíssim temps. Peixateries, restauració, majoristes, distribuïdors, són els que avui en dia estan a la subhasta. I allò que dèiem de l'essència, això és un negoci, no? El pescador porta un producte, el comprador el compra per distribuir. Sí que s'ha perdut aquella essència, una miqueta, el que vulguis, però hem de ser pràctics i estar al dia. És una indústria, i aquesta indústria, quan millor fa les coses i més ràpid, millor per tothom, pel pescador i pel peixater.
Quin és el futur d'aquest negoci, finalment, Josep?
El futur està molt negre. A mi em queden 4 anys per jubilar-me, i llavors espero arribar-hi. La veritat és que ara s'estan parlant de moltes coses, de canvis en els sistemes de pesca, perquè el peix no s'exhaureixi. S'han canviat no fa massa temps els arts de pesca, d'arrossegament sobretot, el que és la pesca artesanal, la barca que surt el pare, o potser el pare amb el fill, o una persona sola, pràcticament a la mesura que aquestes persones es van jubilant no té allò econòmicament, no és gaire viable, es va perdent tot, només queden les barques més grans. El procés que anirem veient, fins i tot es parla de reduir dies de pesca. En lloc dels 5 dies a la setmana, doncs, potser només pescar-ne 4, no? Perquè la comunitat europea s'està posant molt i molt i molt, molt forta, i què veurem? És difícil de saber-ho, però allò, un futur fantàstic, en principi no s'hi veu.
En aquest procés de canvis que em comentaves, no sé si podrem veure aviat o en un futur canvis també en el mètode de subhasta que hi ha actualment. Parlàvem, no?, de com ha canviat fins ara, però no sé si en uns anys podrem veure canvis notables en aquest sentit.
Hi ha cofradies que en el seu moment van donar un pas endavant, van eliminar la subhasta i comercialitzaven el peix, diguéssim, pel seu compte. O sigui, el comprador anava, doncs, com si anés a Mercabarna, per atendre's el lluç en vols, tant a tant. Com que és un món una miqueta complicat, sobretot a nivell dels majoristes que tenen un gran poder, la cosa no ha triomfat, no ha tirat endavant. Sempre s'estan buscant propostes, sempre s'estan buscant noves idees, però costen molt de portar a terme.
Josep, hem parlat de la història que hi ha darrere d'aquest objecte de la caixa de fusta que es feia servir antigament a la subhasta, a la llotja de Vilanova i la Geltrú, també, com comentaves, a la resta de confraries d'arreu del territori de Catalunya. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer de debò parlar amb tu i recordar, no?, aquesta essència del moment de la subhasta a la confraria, en aquest cas a les tardes aquí a Vilanova. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí, davant del mar, al port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal, i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972 77 51 91. 40 anys de tradició i saber fer ens avalen.
Canvia la ruta quan viatges sol. El petit pas que fem avui serà un gran canvi l'endemà. Si això canvia, el món canviarà. Aquelles coses que ja han canviat, aquelles que mai canviaran, aquelles que ara puc canviar. Es manté l'amor que tinc per tu, això no canvia, oh madonna mia. Es manté la màgia dels teus ulls, dir-te que t'estimo, amore mio. Canvia el menjar i el teu paladar, la flor
fauna, el cel i el mar, canvia l'horari...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Sabeu que els dimarts a aquesta hora conversem amb dones de mar i que cada setmana ens sorprenem amb històries, amb coneixements, aprenent moltíssimes coses, i avui crec que no serà una excepció. Avui tenim el plaer de tornar a conversar, ara sí de manera més tranquil·la, més pausada, amb una bona amiga del Far, la Diana Quadres, que és actualment directora de l'Escola de Vela de Mataró i directora també del programa de vela per a tothom, llicenciada i especialista en activitats físiques adaptades, esportista i navegant, entrenadora titulada especialitzada en vela paralímpica en persones en situació de discapacitat, a més assessora a diferents federacions en temes d'inclusió i, bueno, no acabaríem. Fins i tot ha escrit llibres, ha practicat altres activitats, altres disciplines esportives. Diana, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Has navegat avui o no?
Avui no he navegat, no he pogut. Però he mirat com navegaven, això sí.
I què relaxa més? Veure com navega o no navega? O navega?
A veure. Una bona pregunta aquesta, per començar. A mi m'agrada molt veure la gent navegar. Però, evidentment, el fet de poder navegar, a mi, clar... Ara mateix no tinc l'ocasió de poder fer grans navegades i el que m'agrada a mi és fer grans navegades, no tenir pressa per darrere, no anar a cap lloc en concret, i això sí que em relaxa molt. Sí.
És a dir, no tant navegar per anar a un lloc, sinó navegar per passar uns dies.
Exacte, o per passar unes hores, sí.
Pots passar hores? Pots passar dies o només hores?
No, puc passar dies, sí, també. Sí. Dies i nits, evidentment.
Digue'm un parell de navegades d'aquestes que hagis fet.
Mira, una que recordo sempre és la Volta a Espanya que vam fer en un moment donat, que va, ja no sé, fa molts anys. Farà uns 10 anys, o potser més, uns 15 anys. I va ser una navegada molt maca. Va ser una navegada molt maca que pràcticament no vam veure... terra, perquè vam passar molt lluny de la costa i vam sortir de Galícia per arribar fins a Barcelona amb el transport d'una embarcació, que en aquell moment vaig navegar amb el Guillermo Altadill, persona molt coneguda en el món de la navegació, dels millors navegants que tenim aquí. I, clar, bueno, es combinava l'oportunitat de navegar amb una persona amb tanta experiència i el navegar, i navegar, i navegar, i no forçosament veure la costa, no?, que moltes vegades sembla que sigui el més important, però, bueno, jo crec que la gent de mar som més d'això.
Fixa't, som en un programa de mar, amb una audiència que viu a prop del mar, parlem constantment del mar, no només a l'espai, sinó a la nostra vida quotidiana, i molta gent probablement no haurà navegat. Molta gent haurà escoltat navegar, haurà vist navegar, haurà estat a la platja i al mar segur infinitat de vegades, i segurament si els hi preguntem què tal navegar, no? I et dirien, oh, té que ser, ha de ser, no té que ser, ha de ser fantàstic, no? Ha de ser meravellós. Què se sent quan estàs fent una navegada tan llarga i tan interessant com la que ens explicaves ara? I som que podem transmetre la grandesa de navegar o no?
Sí, jo crec que sí. Bueno, és a la vegada la teva petitesa en el món i a la vegada aquest empoderament o el que dius tu, la grandesa. Ets petit però ets gran a la vegada. I perds una miqueta de vista pues, tot lo social, la terra, totes les petites coses que potser et puguin preocupar en el dia a dia. Al final, amb aquesta amb l'horitzó, amb tot el que és infinit, se t'acaba reduint moltíssim. Tens una perspectiva molt diferent de la vida, sobretot quan passes dies i dies i nits sense veure terra i que l'únic que veus és aigua, aigua, aigua.
I sense veure ningú, en el cas que vagis sol o sola, veient el teu company o companya, en el cas que naveguis amb una altra persona. I et sents sol o no?
A veure, jo no em sento sola. Però sí que és veritat que hi ha gent que fins i tot té claustrofòbia amb una embarcació.
I per les mides.
Sí, perquè se sent tancada en aquest, en un lloc en el que, del que no pot sortir. Jo sento absolutament el contrari. Per mi el mar em dona llibertat i la visió d'infinit. De fet, em va passar al desert, també. Mm. Vaig tenir l'ocasió també d'estar al Sàhara i vaig pensar, ostres, que això és la mateixa... És una mica la mateixa impressió, no?, de veure només sorra, sorra, sorra i sorra i jo necessito veure aquesta amplitud.
Canvies els paràmetres, canvies les prioritats, canvies la importància de les coses quan estàs al mig del mar.
Sí, canvies la importància de les coses perquè tot es fa petit. I veus la terra des de l'altra banda. Sempre ja és una miqueta un crit motivador per la gent de dir vine a veure la platja des de l'altra banda, vine a veure la teva ciutat des de l'altra banda, I per altra banda jo crec que també hi ha una sensació molt física, no? El mar sempre et va... El balanceig del mar en alguns els mareja, però a d'altres ens relaxa i si et deixes anar i si et deixes portar, crec que són sensacions realment regeneradores i rehabilitadores, d'alguna manera, de descans, et fa descansar.
Ara, després anirem a això que ara mateix només apunto, però de fet tu utilitzes el mar i la navegació com a teràpia de persones que estan passant un període de la seva vida molt complicada, i no només parlo de qüestions físiques, parlo de qüestions emocionals i sentimentals, i que els ofereixes la possibilitat d'intentar cercar aquestes sensacions a través de la seva pròpia experiència, no?
Sí, sí. De fet, he treballat i treballo amb tot tipus de públic perquè crec moltíssim en això. He treballat molts anys amb psiquiatria, també, i bueno, una de les sensacions més maques, de fet, és sensacions i pressions més maques, és bueno, l'abans i el després, no? El després de veure persones amb algun tipus de malaltia mental i molt cròniques, de fet, només la mirada i l'aspecte físic i la cara sortint d'un moment de navegació, d'una estona de navegació, ja és espectacular, no? I realment és que hi crec moltíssim, però és que ho veig, tinc la demostració de que va així. I persones amb algun tipus de diversitat funcional motora, que en el dia a dia els hi costa molt desplaçar-se, perquè, bueno, o persones que han patit un ictus, o persones que van amb una cadira de rodes, ja sigui elèctrica, manual, o persones que tenen dificultats de motricitat, que els hi costa desplaçar-se, que tot són barreres arquitectòniques, que el caminar se'ls hi fa difícil. Amb una embarcació són absolutament autònoms, es poden propulsar sols, o sigui, poden caçar i amullar la vela, tirant i estan en les mateixes condicions que tothom, i tothom va assegut amb una embarcació. Una embarcació no es va dret.
I mira que una embarcació no és fàcil de dur si no tens pràctica, no? Perquè tots són caps cap aquí, caps cap allà, lligar, compensar, no sé què, vull dir, tot per aquí, no? La botavara cap amunt...
Sí, però no, més que difícil són automatismes que has d'anar agafant, perquè és aprendre a navegar. I jo moltes vegades ho comparo amb l'aprendre a nedar o l'aprendre a caminar. Pots aprendre amb acció-reacció. De fet, hi ha persones amb retard mental o amb discapacitat intel·lectual o amb alguns tipus de malalties que aprenen amb acció-reacció, perquè és això. De fet, és tot molt... És física pura. És física pura. Fas una cosa amb el timó i el barco reacciona d'una altra manera i es propulsa o no es propulsa en funció del que tu estàs fent. Llavors és un tipus d'aprenentatge que va molt per intuïció i per sensacions, de fet.
Jo he conegut gent que ha anat a fer un tomb amb un vaixell per primera vegada o per segona vegada, amb un amic, amb un familiar o amb una persona propera, no? típic, no? Anem un diumenge, va, anem a fer una volta, va, que anem a fer una volta amb el barco, no? I agafen prun, surten del port, surten del barco, se senten allà, i ja està. S'ha acabat. És a dir, s'ha acabat, vull dir que no hi ha més. És a dir, que ja, doncs, si vas a vela, doncs l'estoneta que puguis estar anant amb la vela, i encara et bellugues una mica més. Si vas a motor, doncs la xerrada, la conversa, tum, 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 mitja volta cap a casa. I quan baixen del vaixell, et diuen, bueno, els tampons no hi ha per tant. No han sabut entendre el que és realment la navegació, no? O no se'ls ha sabut explicar, no ho sé, eh?
O no han viscut realment en el moment aquest de la navegada. A veure, el navegar és molt deixar-se anar. Tu ho has dit, no? Pum, 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 el motor, aquí ja...
tenim un problema.
Aquí ja tenim un problema, és com si em dius, bueno... Les motos d'aigua, no sé si la moto d'aigua és navegar o no és navegar. La moto d'aigua és més sensació d'adrenalina i velocitat i curves. Jo entenc, quan parlo de navegar, parlo de les sensacions de la navegació a vela i de, si no fa vent, deixar-te anar i esperar que posi el vent... I si fa molt de vent, has de posar el barco en condicions per navegar amb molt de vent o deixar córrer el temporal, el que se n'hi diu, deixar córrer el temporal. Quan hi ha un temporal no pots entrar a port, has de córrer el temporal. Llavors és molt posar-te en el teu lloc. Llavors aquest no n'hi ha per tant, doncs moltes vegades és sí, sortir pum, 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 amb motor, tirar l'ancla, fer unes olivetes i una cervesa.
Exacte.
I no gaudir de la navegació a vela i de les sensacions i deixar-te anar i escoltar-te i escoltar el mar i, bueno, després de la cerveseta i les olivetes, pum, 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 pum,
cap
i cap
casa.
A port. I, evidentment, si no t'has deixat anar... clar, això és, però és una mica com a la muntanya ens passaria el mateix, no? Si
surts fas... a córrer, corres de... tres rampes...
Corres un cop a dalt, et fots la cervesa i...
I no gaudeixes ni el paisatge...
I el bocat a xoriço. I vinga, va, que hem de tornar perquè pues, no n'hi ha per tant, i a més m'he ofegat. I, bueno, pues, clar, evidentment no has gaudit ni de les fulles, ni les petjades, ni de la natura, ni has sentit els ocellets. Pues, no, has anat per feina, no?
Per tant, navegar no és anar motor. O sigui, qui hagi anat amb una moto d'aigua, qui tingui una Zodiac, tu navegues? Sí, tinc una Zodiac. No és navegar. Navegar és una altra
cosa. Bueno, hi ha persones que, i bueno, i per mitjans, bueno, tenen una petita motoreta o pescadors mateixos, que sí que és el pescar i és el navegar, també, i surten amb la seva barqueta de pesca o amb les mallorquines i les menorquines, que també són pup-pup-pup-pup, que sí, diem, de motoret, i tenen molt poca vela, i surten i també gaudeixen de les sensacions de la navegació. Però és molt diferent del qui té un iot que posa un motor a tope i fa això. Depèn de com ho enfoquis.
Llegia l'altre dia un article que explicava la... tipologia del caràcter de la persona de mar, no? I analitzava aquest caràcter, no només deia com eren o feia una exposició d'aquest caràcter, sinó que d'alguna manera relacionava, no?, el per què, en general, persones de mar tenen un caràcter una mica diferent, una mica...
A veure com ho diràs, això.
Ostres, sí, perquè ara em posarem un merder.
Me l'hauràs de passar, aquest article.
No, però parla una mica d'un caràcter de, sempre d'alerta permanent, d'avançar-se als aconteixements, també en terra, no només al mar, sinó també en terra, de ser persones metòdiques, i que aquesta tensió o aquesta tensió permanent també els hi fa que tinguin un caràcter un tant més distanciat per una qüestió de ser previsors del que pugui passar, per una pròpia manera de ser. Coincideixes una mica? És a dir, el mar porta aquest caràcter, en alguns casos, una mica diferent?
A veure, un caràcter una mica diferent, potser sí. Estaria d'acord amb l'adelantar-te, amb previsió, amb... Perquè el mar, aprendre del mar és aprendre a respectar-lo, no? I sempre dic, bueno, la por te la pots treure, però el respecte no el pots perdre mai, el del mar, no? I qui li perd el respecte o qui li perd la por és el que es fica el qui vol anar per sobre de la natura és com a la muntanya. No? Per sobre de la natura no hi pots anar. L'únic que pots fer és conformar-te al que passi i reaccionar amb el que està passant. Llavors, bé, el que està clar és que per navegar i per seguir navegant has de sempre preveure, sempre anticipar-te, o tens una... desenvolupes una gran capacitat d'anticipació de lo que pugui passar. I sobretot també si estàs coordinant o dirigint activitats. Una cosa és navegar tu per la teva banda i poder valorar els riscos que hi pot haver-hi, i l'altra és estar tu al càrrec de diferents tipus d'activitats que puguis oferir de navegació, o tenir gent al teu càrrec navegant. Metòdic, sí. Ara riurà molta gent que em conegui, perquè, de fet, sóc estudiosa de la metodologia, he treballat molt en metodologia i dono classes de metodologia, i, per altra banda, pues, hi ha gent que em considera absolutament desordenada, no? Llavors, sí, diria, la navegació necessita molt de mètode. Mètode en el sentit de les coses han de ser, bueno, molt significatives, les ordres significatives quan estàs ensenyant. No pots estar donant grans discursos, a menys que estiguis amb una calma xitxa i parlis del sexe dels àngels. Però quan s'han de fer maniobres, s'han de fer per ordre mando, no?, d'alguna manera, sense ser autoritari, però sí sent directiva. Però llavors això sí que necessita d'un cert mètode. Llavors, jo sóc una gran teòrica del mètode.
Molt bé. Molt
però de vegades i potser, de fet, potser sí que ens definiria com a caràcter, eh? Perquè jo crec que la gent que som navegants potser sí que som molt metòdics, o podem arribar a ser molt metòdiques a mar i amb la navegació, i potser no ho som tant a la vida de cada dia, o a la vida que porten els éssers humans terrestres.
Cada dia.
No és el mateix mètode, en tot cas. Jo sempre dic que jo el caos... tinc el meu el caos organitzat.
Hi ha una cosa que m'admira de la Diana Quadras, i és aquesta capacitat de fer les coses fàcils, d'explicar les coses fàcils. I ja em va sorprendre l'últim cop que vam parlar, i avui ho tornava a llegir, i ho tornava a sorprendre una altra vegada, quan diuen: és consultora i assessora per federacions i entitats públiques privades en accessibilitat i inclusió.
Sí.
I, clar, penso, clar, és que ho ha de fer ella. És a dir, i segur que la pregunta que et faré ara em diràs: no, és que és molt fàcil, no? Que és, costa tant realment fer les activitats... Que puguin ser per tothom. A mi el tema inclusió m'agrada, però relativament. Les activitats per tothom, i aquí incluïm tothom, els que tenen més facilitat i els que tenen més dificultats.
Bueno, doncs la resposta és
fàcil. Bueno,
és fàcil. A veure, és picar pedra, per una banda, a nivell institucional i a nivell de tenir recursos. O sigui, si parlem d'accessibilitat a poder arribar al mar, és complicat. Però a nivell humà, a nivell d'enginyeria, de com fer les coses, és això, és una qüestió de mètode, és una qüestió de trencar-se una miqueta el cap, les banyes, que diuen, a analitzar una miqueta el tipus de persona i les dificultats que pugui tenir, i treure aquestes dificultats. No hi ha més, diria. Sí que és veritat, és una qüestió de sentir-ho. Jo penso, de sentir-ho i de pensar, a veure com ho puc fer perquè aquesta persona navegui, i quins mitjans tinc, i a partir dels mitjans que tinc, que la gran majoria de les vegades acaben sent recursos humans, mitjans humans, sense cap gran enginyeria física ni tècnica, que és el que quan som novells ens pensem que necessitem grans adaptacions, grans recursos, grans... I no, jo crec que molt poc es pot fer si realment hi ha una voluntat. Jo crec que lo difícil, justament, és que la voluntat que tens de fer-ho sigui real. que jo crec, i l'experiència em diu, que hi ha moltes persones que es pensen que tenen la voluntat de la inclusió i de la diversitat i que no la tenen en el fons, que al final veuen una persona amb retard mental o una persona que amb esquizofrènia o els negres sí però els moros no. Yeah. Bueno, per ser, jo evidentment no utilitzo aquests termes, però és que la diversitat és tot i la diversitat s'ha de sentir molt des de dins. I quan poses a la gent en situació és quan se n'adonen que, vale, aquest que va amb cadira de rodes sí perquè té tot el seu cap, però el qui no té tot el seu cap, yeah, o té aquesta gran paraula que l'estigmatitza, que és l'esquizofrènia, aquest em fa més respecte. Llavors, clar, has de poder estar a l'escolta de tu mateixa i sentir realment la diversitat i que l'amor és per tothom, vull dir, que tots som diversos i que la normalitat no existeix, que som tots individualment diferents. Llavors, és partir d'aquesta premissa de la normalitat no existeix. I hi ha el 95% de la població que encara no ha entès això.
I temps. I temps? És a dir, temps d'anàlisi, temps de rumiar... És a dir, no tenir fórmules magistrals per resoldre aquests conflictes o aquestes dificultats. És el que em venia al cap quan t'estava escoltant preguntar, no?
Exacte.
Temps? És això?
Bueno, temps,
clar... Temps de reflexió, temps de pensar. A veure, tinc aquesta persona amb aquestes dificultats, amb aquests problemes i amb aquestes avantatges. I tinc aquesta embarcació. Com lligo aquests problemes i aquestes avantatges amb aquesta embarcació?
És més que temps, sí. Més que temps, ganes. Temps per pensar en tenim tots, moltíssim. Tenim moltes hores per pensar. El que necessitem és... amb què volem pensar? No? És voluntat de pensar amb això, justament, crec. Bueno, jo penso molt, però, i sempre m'ho diuen, és que no, el teu cap no para, però jo crec que és la voluntat, realment, de pensar. Clar, podria estar pensant en altres coses, però si tens la voluntat de fer alguna cosa, pues, fins que no trobes la solució, bueno, jo potser sóc caparruda, no? Pues, fins que no trobo la solució, i jo tinc el cap, bueno, doncs aquesta persona navegarà o sí, i ja trobarem la manera. I si encara no l'hem trobat, doncs assaig-error fins que la trobem. I és un, a més és un camí amb aquesta persona. Vull dir, no existeixen ni bíblies, ni fórmules màgiques, ni fórmules magistrals, com estaves dient tu. I el primer de tot també és entendre que no existeixen fórmules magistrals. Ja pots escriure el que vulguis, que sempre et sortirà l'excepció. No pots escriure regles genèriques de cares a la prevenció, però cada persona és un món i cada dificultat de motricitat és una dificultat concreta. Cada persona amputada té una amputació diferent. I...
Saps el que pensava ara, per generalitzar una mica la conversa? Som a la recta final, se m'ha passat el temps superràpid. Hem començat el programa avui parlant de la Fira Nàutica de Cambrils, no? I la darrera pregunta, la persona amb qui parlava, era... S'està intentant fer arribar la nàutica i la navegació a tots els públics, no? I la manera de fer arribar la navegació a tots els públics és simplificar les embarcacions, no? És a dir, el caiac, el paddle surf, el surf... el patí a vela, el patí català.
Exacte, sí.
I em deia, sí, és que tal. I ara t'estava escoltant i pensava, és encertat, però no només es tracta d'abaratir, entre cometes, econòmicament, o simplificar l'embarcació, sinó d'explicar-li a la gent el que tu ens estàs explicant ara. És a dir, les sensacions, no? Tot el que s'estan perdent de no sortir allà a navegar. Pensava això, no sé si tu t'hi trobes, és a dir, si creus que falta aquesta divulgació real del que és navegar i del que significa.
Sí, falta això, les sensacions, les emocions i el benestar que et procura la navegació. Però clar, és que vivim en un món tan accelerat que si comences a parlar de sensacions t'engeguen una miqueta. Diuen, no puc perdre el temps, no? I és el que diem, bueno, és que el temps no l'estàs perdent, el temps jo crec que és guanyar molt en felicitat i en benestar. Justament, i no en el dia a dia accelerat que portem.
No sé qui li deia l'altre dia, no, perquè navegàvem a 6 milles nàutiques. I això quan és? 9 quilòmetres, 10 quilòmetres, no arriba. Uns 10 quilòmetres, aproximadament, 10 quilòmetres. 10 quilòmetres! I anàvem ràpid, per sí. l'embarcació i pel tipus d'allò, i anaven ràpid, i no ho entenien. És aquesta velocitat... a la qual fes tu referència. La velocitat a terra no és la velocitat al mar. Allà les coses passen molt diferent. I no ho hem après, això.
No, perquè allà és la velocitat real. És la velocitat real a la que et porta el vent. I tu has d'estar en aquesta velocitat. No pots apretar l'accelerador, o sí que pots apretar el fre en el sentit de parar l'embarcació i fer que vagi més a poquet, però el que no pots fer és apretar l'accelerador i anar per sobre de... del que et demana el vent i el mar.
Diana, queda un minut. Ajuda les administracions o s'han de picar moltes portes i buscar molts partners?
Ara estic jo en un molt bon moment perquè realment jo estic a Mataró i des de la Federació Catalana de Vela també ens estan ajudant molt. Jo crec que ajuden tot el que poden. Ajuden tot el que poden i les però més que ajudar les administracions, ajuden les persones que hi ha a les administracions en un moment concret. I ara jo estic en un molt bon moment, especialment a Mataró, perquè les persones que hi ha a les administracions són molt, molt bona gent i ho senten realment des del cor, el que fan. I a la Federació de Vela em passa el mateix. La Federació Catalana de Vela també ens dona molt de suport.
De tota aquesta conversa que hem tingut aquesta hora de programa, persistiu en la vostra voluntat de navegar, persistiu. Sigui quina sigui la vostra realitat, no defalliu en la il·lusió i en la voluntat de fer de la navegació també una de les vostres espais d'oci i aficions. Diana Quadras, et tornem a convidar. Ha estat un plaer, m'ho he passat
moltes
molt
gràcies.
Bé
i si qualsevol persona vol contactar amb mi, estic a l'escola Vela Mataró.
Exactament.
Per xerrar o per navegar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a UBEC-L'Escala.g i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
ser per tu, porto balcons de roba estesa i el meu viure té parets de pedra seca. Potser per tu, de barraques i conreus plens d'oliveres. Potser per tu.
Bona tarda, són les 7.